Bé, bon dia. Jo us parlaré dels fons fotogràfics i audiovisuals, principalment em centraré en la fotografia. La fotografia és un fenomen, principalment del segle XX, i és un fenomen que té un arrelament social doncs, enorme. No? Entra a qualsevol esfera de l'activitat social i, per tant, trobem fotografia doncs, al servei de l'art, de la ciència, de la comunicació, fotografia publicitària, fotografia pel lleure, familiar, excursionisme, etc. Per tant, els nostres fons, que tenen, una, diguem, tenen un àmbit territorial ampli, doncs reflecteixen en bona part tota aquesta funcionalitat de la fotografia. Aleshores, quan nosaltres tractem fons fotogràfics, diguem, un dels aspectes principals és de posar-los en context. En context, des del punt de vista de la seva funció inicial, lògicament, com fem amb el tractament de tota la documentació, i en context, també, des del punt de vista tecnològic, entenem que la fotografia doncs, té un component tecnològic que condiciona molt cada moment, no? Fins al punt que el fenomen és el fenomen que se subscriu a una època, no? Avui en dia que estem al digital, el fenomen de la fotografia l'entenem d'una altra manera, es mou amb uns altres paràmetres, etc. Per tant, quan nosaltres presentem fons fotogràfics, ho fem en base doncs, a aquest coneixement del context en què es produeix la fotografia i això és el que intentem reflectir. Ho fem quan donem accés a aquests fons fotogràfics, però després, diguem, hi ha una funció addicional nostra que és que intentem donar valor i és el que intentarem veure avui. Ara em centraré en el que són els retrats d'estudi, i veurem doncs, com hem tractat aquests retrats d'estudi i també com els hi hem donat valor a quines lectures, quines visites hem fet en els fons de les galeries fotogràfiques. D'entrada, segurament el que és més obvi, bueno, d'entrada hauríem de dir que el retrat d'estudi és l'inici de la fotografia arreu. Quan les galeries s'estableixen en una ciutat, doncs, és quan la fotografia diguem, ja té la capacitat de poder reproduir amb garanties i amb una certa productivitat, per tant, que hi ha un fenomen ja no tan... hi ha un fenomen més industrial, diguem, i per tant, a la ciutat de Girona, per exemple, a partir dels anys 60, comencem a trobar galeries, la gent es retrata, cada cop hi ha un ventall més ampli de la societat que té accedeix al retrat, i per tant, la fotografia comença a tenir una vigència important a la ciutat, no? Aleshores, aquestes galeries, que al llarg del segle XIX en trobem una vintena, en Pobre i Tenquen, etc. Per tant, al segle XIX, una ciutat de 15.000 habitants, 20 galeries fotogràfiques, aproximadament, és molt. Aquestes galeries, al final, generen l'arxiu, no? I aquest arxiu, en alguns casos, doncs, l'han donat a l'Ajuntament de Girona. Per tant, fixeu-vos aquí, un recurs que vam crear en base als catàlegs, això és informació de catàleg, que és vincular doncs, aquestes fotografies doncs, als registres de les galeries. En el cas d'una galeria que és de la fotografia onal, tenim els registres, els noms de les persones, les dates de la fotografia. Ara he buscat cases, cadascú es podria buscar, no sé, un nom comú, cadascú es podria buscar els seus cognoms, els seus familiars, i aquí trobem les imatges. No? Per tant, el primer interès segurament és particular, personal, no? Veure doncs, la Maria Casas, i aquí aprofito per explicar-vos que quan nosaltres publiquem una imatge catàleg, doncs ho fem de manera que es pugui reutilitzar per finalitats almenys no comercials, a no ser que estigui el domini públic, en aquest cas també comercials. No? Per tant, fixeu-vos que hi ha una llicència Creative Commons que ens diu que podem fer un ús no comercial i també que ens podem descarregar la fotografia a la resolució que ens posa aquí, que és de 3.500 píxels. Per tant, si teniu interès personal per la fotografia, doncs aquí trobareu, us podeu trobar. No? Per tant, cadascú es pot buscar a si mateix, hi ha un interès diguem, lògic amb això, però també ens pot interessar doncs, uniformes, no? Per exemple, els retrats doncs, tenen també aquest diguem, interès des del punt de vista històric i en aquí uniformes trobarem doncs, uniformes militars, guàrdies civils, uniformes de falangistes, etc. No? Aquí, per exemple, aquesta dona, que no sé si està identificada, el nom no, una dona que vesteix l'uniforme de l'acció femenina de la Falange. Val? Per tant, ens interessarà la persona, ens interessarà la vestimenta, etc. Aleshores, aquest seria un primer interès que pugui mostrar el retrat. Això és el que oferim a través dels catàlegs, però amb altres recursos ho hem treballat des d'un altre punt de vista. No? Per exemple, en un moment donat es va encarregar a un escriptor ben conegut, a Lluís Muntada, que fes un treball sobre els retrats. No? Si us comenceu a mirar retrats i us aparteu dels retrats més estretament vinculats a vosaltres, o als familiars, no? Veureu que són, diguem, imatges que tenen interès. No? Per tant, vam crear una exposició al carrer, no sap, a les vies, en què hi havia uns retrats seleccionats per l'autor, Lluís Muntada, i ell va fer la lectura, una lectura més poètica, sobre aquestes imatges. Per tant, ell no es va fixar tant en els continguts, molt menys en els noms, sinó que va entrar més, podríem dir, en l'ànima de les persones. I en una de les frases del text que us recomano i us convido a llegir, que està en aquest recurs, doncs ens diu això. Diu, no hi ha vides minúscules, sinó ombres gegantines. Jo crec que amb aquesta frase ens explica molt bé la importància de cada retrat. A vegades es qüestiona dir, tants retrats necessiteu? Un arxiu necessita 100.000 retrats per representar la societat d'un moment. En aquest cas, jo crec que Lluís Muntada ens dona una de les pistes, no? La importància doncs, de cada una d'aquestes persones. I després ell fa el seu exercici particular com a creador, que crec que és el que té més interès, i si anem a fixar-nos en les 12 fotografies que ell va seleccionar, i aquí veiem un post-mortem, per exemple, en seleccionem una, i llegeixo textualment. Vas tenir un regne de 3.586 dies, amb llums, ombres, alens, espasmes, rambestes, albes, i els cràters íntims de les pregàries no complertes entre els ulls dels que estaven més espantats que no vas tu. El meu ull dret busca la confluència amb l'altre. El primer que va veure el mar va ser l'esquerra, però el dret va retenir-ho molt, amb la mateixa passió en què es reté un llegat reflectit a les aigües cristal·lines d'un estany de sol. Bé, per tant, una mostra de com podem visitar els nostres fons, com podem intentar donar-los valor, en aquest cas amb la col·laboració d'aquest creador, no? Amb aquest text literari que acompanya les imatges. També és interessant tota la informació, els recursos de context, perquè quan expliquem la fotografia i parlem de retrat, no podem, diguem, posar el mateix nivell ni entendre de la mateixa manera un retrat actual, un selfie mateix, no? D'un daguerreotip de primera època. No? Per tant, una altra cosa que no us ensenyaré per temps, però és que nosaltres tenim recursos en què recreem un estudi fotogràfic i expliquem, per exemple, com es feia un daguerreotip, que és la primera fotografia de 1839. Per tant, una imatge que no es podia reproduir, una imatge única, una imatge que necessitava un temps, no havíem arribat al temps a la instantània, però una imatge que necessitaves fer des de, des d'un inici, en el sentit de que no era un material preparat, havies de preparar la placa, havies de revelar, havies de fer tot el procés. No? Per tant, també hem d'explicar les fotografies de cada època des del punt de vista tecnològic com es feien, i amb això hem generat recursos sobre tècnica fotogràfica que requereix aquest estudi i que ho posen en context. Bé, això només doncs, parlar dels retrats per apuntar una idea de la visió que tenim nosaltres del tractament dels fons fotogràfics i bàsicament això de fer-los accessibles, mostrar la imatge, una imatge que estigui en context, molt important, i després des de l'arxiu mateix, i obert, lògicament, ho faci qui tingui interès, donar un valor a aquestes imatges, reutilitzar-les, donar-los una altra dimensió que, diguem, els posin, diguem, en valor pel conjunt de la societat. Bé, i amb això, doncs, ja acabo.